Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Posem-nos els auriculars, que saluda el secretari general junt del grup parlamentari socialista del Congrés, Daniel Fernández. Senyor Fernández, bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Algun comentari del que has sentit aquí damunt de la taula en aquesta tertúlia que estem portant aquí al Monarracú?
Doncs bé, primer, jo volia fer una manifestació de proximitat amb tota la gent de Lorca. Jo crec que has de fer-ho en nom del grup socialista, de la gent de Lorca que està patint les conseqüències del terratrèmol, i també de la moltíssima gent que és catalana però té les seves arrels a Lorca, que viu amb nosaltres i ha construït el nostre país. I entrant en matèria, jo el que puc dir és que, evidentment, jo no estic satisfet amb el resultat de la votació de l'altre dia al Congrés, però jo no estic satisfet perquè a mi m'hagués agradat que quan el PSC va dir, després de la votació del Senat, que no tornaria a votar una iniciativa unilateral de qualsevol altre partit. Ja l'havien votat dos cops. Vull recordar que una moció sobre el tema del fons d'Esquerra l'havien pactat fa tres setmanes, van votar al Senat una altra moció, iniciativa també d'Esquerra, i quan fem aquesta votació, que si cal explicaré, diem, miri, això s'ha acabat. Si hem de parlar en sèrio d'unitat catalana, s'han de parlar els temes, s'han de pactar els textos, s'han de pactar les iniciatives. Doncs bé, què és el que passa? Que Convergència i Unió no pacta res. Registra una interpel·lació i una moció sense parlar amb nosaltres. A mi m'hauria agradat que, si es vol de debò la unitat catalana, doncs es parli amb el primer partit de l'oposició, perquè sense el primer partit de l'oposició no hi ha unitat catalana. En segon lloc,
perquè no han parlat amb vostès, han decidit...
En cap moment. Miri, és que jo penso que la unitat s'ha de construir. La unitat no poden ser iniciatives unilaterals, o sí?
No, jo el que li pregunto, senyor Ferrer, sí, és a dir, quan hi ha... Miri, primer, el Senat es presenta una moció, sí, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya,
sí,
que en el text és clavada a la que presenta Convergència i Unió al Congrés. Absolutament calcada. L'única diferència és la data.
Sí, però si vol, jo li explico tot el recorregut. Fa tres setmanes, en el Congrés, ja van votar una moció. Ningú en parla. Ja van votar una moció sobre aquest tema. I per què ningú en parla? Perquè aquesta moció que era Esquerra Republicana, on es parlava del compliment de la llei, es va pactar amb el grup socialista gràcies al PSC. D'això no se'n parla. És cert, després Esquerra Republicana torna a fer, perquè vol, té la potestat, torna a fer una iniciativa al Senat. I nosaltres li donem suport, i puc explicar per què. Primer, perquè el Senat és la cambra territorial, i em sembla que és lògic que un tema que és clarament territorial tingui una expressió diferent que en el Congrés. I en segon lloc, perquè pensem com que potser amb aquesta votació el govern de Catalunya comença a moure fitxa, i el govern d'Espanya també. Què és el que passa? Que quan fem aquesta votació ja anunciem per escrit, i per tant no és una decisió del PSOE, és una decisió del PSC, que no tornarem a participar en cap votació a la qual nosaltres abans no estiguem la construcció d'aquest discurs i d'aquesta iniciativa. Perquè si no, no hi ha unitat.
Si veiés...
Ja acabo tot el relat, perquè si no, no s'entén.
Digui.
I tinc l'oportunitat, i agraeixo l'oportunitat, sí, d'explicar-me. Miri, nosaltres anunciem que no tornarem a donar suport a aquesta iniciativa que vam votar al Senat. Segon tema, presentem una esmena pròpia, una esmena del PSC, que va en la bona direcció, a més en la direcció en la qual es solucionarà el problema, que és en la direcció de que es convoquin les comissions bilaterals. Això únicament té solució en l'àmbit intergovernamental, com vostè sap. Doncs bé, aquesta esmena és del PSC. El PSOE l'accepta. El govern d'Espanya, amb més dificultats, per ser sincers, també l'accepta. I quina és la resposta de Convergència i Unió? Una roda de premsa del senyor Duran Lleida, dimarts al migdia, insultant cap al PSC. Però ja acabo per demostrar el que és, diguem-ne, la realitat. Abans parlava el senyor Barbeta dels fets. La realitat, que és que Convergència i Unió preferia una derrota amb el PP que una victòria amb el PSC, perquè tota la tarda, durant tota la tarda d'aquell dimarts, nosaltres ja sabíem que guanyàvem la votació. I no cal tenir una intel·ligència política desmesurada. Miri, seguint internet, el senyor Rajoy tenia un míting a Santiago, la senyora Luisa Fernanda Rui tenia un míting al Cañiz, el PP no tenia vots. I tota la tarda del dimarts, Convergència i Unió va tenir 50 converses amb el PP. Va tenir altres amb d'altres partits per intentar convèncer els que van acabar en un ridícul absolut. I jo em pregunto, tan difícil era que el propietari de la moció, el senyor Duran Lleida, no hagués volgut parlar amb nosaltres per intentar sancionar o construir una moció guanyadora?
Però tampoc. Quan veu,
la meva conclusió és molt senzilla. Ha passat el que Convergència volia que passés. Convergència volia una derrota amb el PP i no volia una victòria amb nosaltres, perquè si no hagués acceptat la nostra proposta, que era la proposta majoritària, o si no, com a mínim, hagués parlat amb nosaltres.
I llavors Esquerra, Iniciativa, socis del govern en les últimes legislatures del Partit dels Socialistes a Catalunya, què feien, de palmeros?
Mira, ells tenen tot el dret del món a seguir a Convergència en aquest tema, igual que jo tinc tot el dret del món a demanar que el primer partit de l'oposició, si es parla d'unitat catalana en sèrio, si es parla d'unitat catalana amb rigor, doncs no pot ser un primer partit que únicament signa i vota allò que diuen els altres.
Diguin la veritat, tornarien, vista la repercussió terrible que ha tingut a Catalunya el que va fer el PSC d'alinear-se amb el PSOE, no, com és habitual, vostè, miri, tornarien a fer el mateix?
És que jo no puc respondre a aquesta pregunta perquè resulta que és al revés. És que, i ho puc demostrar, si es vol entendre, s'entendrà, si no, no. El divendres passat jo vaig presentar una proposta del PSC. Una proposta del PSC que deia dues coses, vull recordar aquí ara. Primer, a compliment de la llei, citant els articles que nosaltres creiem que són fonamentals i no únicament la disposició transitòria segona de la llei. I en segon lloc, demanar al govern d'Espanya, ja que el govern de Catalunya és incapaç de fer res, demanar al govern d'Espanya que convoqui les comissions bilaterals. Mm. Aquesta proposta del PSC l'accepta el grup socialista, l'accepta el govern d'Espanya, i vostè m'està dient que jo segueixo el PSOE i el govern socialista. No, és que és al revés.
Però per què no prenen vostès la iniciativa en lloc de prendre els altres?
És que jo he pres una iniciativa. He pres una iniciativa que és presentar un text del PSC.
Però, a fi de comptes, és, en el fons, és reclamar el que el govern tripartit havia pactat i votat a Madrid amb el PSOE?
Però, miri, és que jo penso que la iniciativa que presento, si hagués guanyat, si Convergència s'hagués sumat, hagués estat més positiva que aquesta derrota que ha tingut Convergència, que no és una derrota de Catalunya, és una derrota de Convergència.
Perdoni, vol que li digui una cosa, de cara a la gent, aquí a Catalunya, vostè perquè està a Madrid, de cara a Catalunya, qui ha perdut clarament és el PSC, no és Convergència, deixa'm acabar a mi, sí. Potser en el tacticisme polític ha perdut Convergència, això no li discuteixo perquè jo no sóc polític. Ara, sí que sóc ciutadà d'aquest país, miri, i en aquest país, avui la sensació és que el PSC ha fotut una cagada històrica.
He començat dient que jo no estava satisfet. Però jo haig de dir el que em crec, i em crec seriosament que Convergència preferia aquesta derrota amb el PP que una victòria de Catalunya amb els socialistes.
Doncs li ha sortit fantàstic al Convergència.
Doncs molt bé, ara que expliqui per què. Ara Convergència que expliqui per què ha volgut això.
I llavors com interpreta vostè que socialistes com Ernest Maragall, que socialistes com l'alcalde de Lleida, que socialistes com el segon home del PSC a Vic, com l'alcalde de Sabadell, tinguin un malestar evident amb la decisió del PSC?
Miri, les decisions en un partit tan gran com el nostre, que és molt gran, i que no està en cap terminal, ja ho dic, ho sento molt, tenim un congrés que serà un congrés de renovació, ho sento per les paraules del conseller d'Interior. En un partit com el nostre, evidentment hi ha matisos, evidentment que reflexionem sobre el que fem. Jo què intento explicar, i crec que s'ha entès, és que és mentida, no és real que en aquest tema el PSC fes seguidisme al PSOE, perquè ha estat al contrari. El PSOE va acceptar la proposta del PSC, el govern d'Espanya, amb moltes dificultats, va acceptar la proposta del PSC, i qui no va acceptar la proposta del PSC és Convergència. Mm. Vostè me diu, Convergència ha triomfat amb la seva estratègia, ho deia abans algú,
no,
potser Convergència ha guanyat. Ara, jo dic una cosa, Catalunya no ha guanyat. Convergència ha guanyat? Ho discutirem. Catalunya no ha guanyat.
Home, clar que no ha guanyat. 3.450 milions que encara ens han...
Catalunya no ha guanyat perquè Catalunya no pot guanyar si Convergència fa una política contra el primer partit de l'oposició. Ho dic amb claretat. I jo m'obligo a autocontestar-me. Per què ha fet això Convergència? Jo únicament trobo dos raons. Primera, i l'ha expressat un contertulí abans. Miri, això ha estat una maniobra cínica de distracció electoral de Convergència, que l'ha sortit molt bé, això ja ho diran els electors, però és un cinisme electoral que no ha estat positiu per Catalunya. I la segona, aquesta me la crec totalment, mirin, perquè jo veia les cares del diàleg entre els diputats de Convergència i els diputats del PP, a veure si resulta al final que Alicia Sánchez Camacho és la que defensarà Catalunya en aquests temes. Mirin, no, aquí hi ha un acord.
Escolti'm, el mateix que Carmatxacón, li asseguro, encara estic esperant que vingui algun dia en aquest estudi des de fa 4 anys.
Pues li diré que vingui, li donaré la meva opinió. Miri, aquí hi ha un acord, i l'acord és molt senzill. L'acord és que el PP doni suport a uns pressupostos de Convergència a la Generalitat basats, en altres coses, en el recalc d'impostos als que més tenen. L'acord també és que el PP entri per primera vegada en el govern de l'Ajuntament de Barcelona, cosa que no farà, intentarem que no faci, de la mà del senyor Trias. I l'acord al final és que Convergència tornarà a donar suport a un candidat del PP a la Moncloa. Perquè, clar, miri, i acabo amb això, si vol, crec que estic disposat a discutir tot el que calgui. Jo he anat contra Catalunya perquè no he votat una moció de Convergència? Doncs llavors, com qualifica vostè que el partit Convergència i Unió hagi votat en contra del model de finançament, la federació, en contra del model de finançament on està el fons de competitivitat, en contra d'un model de finançament, ells i el PP, que signifiquen 12.000 milions d'euros més per Catalunya en 3 anys, i en contra d'un model de finançament que significa que 1 milió de catalans que no estava reconegut en el model de finançament pactat per Mas i Aznar, ara sí que els tenim. M'explica, si jo he votat contra Catalunya, llavors Convergència què ha fet quan va votar en contra del finançament? Aviam, jo no accepto, acabo amb això, sí, perquè és un tema per mi molt fonamental. Jo no accepto lliçons de catalanisme de Convergència i Unió. Jo no accepto lliçons de política catalana i de servir al país de Convergència i Unió. Jo no accepto lliçons, no tolero lliçons d'un partit que va investir amb el seu vot dos cops a José María Aznar i que va votar tots els pressupostos del Partit Popular, en els quals en el mapa d'Espanya, aquest sí, en aquest mapa d'Espanya, el mapa d'Espanya d'infraestructures, no estava Catalunya. Jo no accepto aquest tipus de crítiques que s'han fet. I insisteixo, el PSC continuarà fent una oposició responsable. Una oposició responsable servint al país. Però el que no tolerarà són lliçons de catalanisme d'uns diputats de Convergència i Unió que quan han tingut la possibilitat han tornat a col·locar el PP a la Moncloa.
Sobre el tema de la Carme Chacón li diré una cosa. És a dir, no sé qui és més català i no, i és cert que cadascú, els carnets de catalanisme no es pot repartir ningú.
Totalment
la diferència, la diferència entre Carme Chacón i la majoria de dirigents del Partit Popular respecte a Catalunya és pràcticament de calcomania.
No li accepto, no li accepto.
Doncs jo no li accepto que vostè no m'ho accepti.
No li accepto, però jo no li accepto per una raó molt senzilla. Miri, Carme Chacón ha estat amb l'Estatut, Carme Chacón ha estat en el finançament autonòmic, Carme Chacón ha estat en totes les millores que hi ha hagut durant aquests anys, lluitant, lluitant en contra del Partit Popular. Va, jo no li accepto això, és mentida. Al final, qui estarà amb el PP seran els que poden estar amb el PP, que és Convergència i Unió. Va. I si no, tiempo al tiempo.
Aviam, tinc moltes mans aixecades i sobretot li vull agrair a Daniel Fernández que hi sigui, que accepti aquest debat, cosa que repeteixo, ho agraeixo i molt. Barbeta.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Jordi.
Jo felicito el senyor Fernández perquè realment s'ho pren molt a pit i molt en sèrio.
És que m'ho crec.
Sí, però jo crec que, de totes maneres, hi ha una qüestió que no... És a dir, vosaltres no voleu que dieu que aneu contra Catalunya, aquestes coses, que feu seguisme al PSOE, i us insistiu en això, quan jo crec que aquest no és el tema. És a dir, hi ha una cosa que és impossible, i és que la Carme Chacón voti contra el govern del qual forma part. I això, jo no sé per què, portem 30 anys discutint si el PSC pot votar contra el PSOE. És impossible. És a dir, el dia que el PSC vulgui votar contra el PSOE, el que ha de fer és deixar de ser-hi.
Però si no és votar contra el PSOE,
és votar contra el govern. Contra el govern al qual diu que era el suport. És a dir, és un debat impossible. És un debat impossible. Si els diputats del PSC volguessin tenir grup parlamentari, demà se'n van al grup mixt i ja el tenen. O sigui que és una qüestió, diguem-ne, de que vosaltres teniu, amb tota la legitimitat, un projecte polític que té com a prioritat, que el Partit Socialista Obrer Espanyol governi Espanya. No. Perquè considereu que això és el millor per Catalunya. Vosaltres considereu que això és el millor per Catalunya.
No, que nosaltres volem que participar en el govern d'Espanya. Miri, la diferència fonamental... La diferència fonamental entre nosaltres i Convergència i Unió és que Convergència i Unió, en el seu projecte de país, ja no sé quin és, perquè clar, entre sobiranisme i regionalisme i cap tot, Convergència i Unió vol incidir a Madrid, i em sembla molt respectable.
Però té un altre esquema de treball.
Nosaltres volem formar part d'un govern d'Espanya progressista. I aquesta és la diferència.
Però el que no té sentit és que després us avergonyiu d'això. És a dir, no reivindiqueu, escolta, amb aquest govern està fent això perquè és el millor que es pot fer en aquest moment. Jo m'ho puc empassar o puc discrepar.
Jo no tinc cap vergonya del govern d'Espanya, hi ha coses que estic d'acord.
Però esteu tot el dia dir que si el grup parlamentari, que si no pot ser, que hem de tenir veu pròpia. No, veu pròpia no podeu tenir si participeu d'un mateix projecte.
Tenim veu pròpia amb o sense grup parlamentari. I amb o sense grup parlamentari, si formes part del govern, tens unes responsabilitats. Aquesta és la realitat. Això és l'ABC. Amb o sense grup parlamentari, quan formes part d'un govern, tens unes responsabilitats. O és que la CSU no té responsabilitats en el govern?
Però llavors arriba el moment en què...
La CSU, Jordi, té responsabilitats en el govern de la senyora Merkel?
Sí, però no hi ha dubte.
No té ni grup parlamentari.
No, clar, perquè és que no tenen... Saps per què no tenen grup parlamentari? Perquè no tenen cap dubte del que estan fent. És a dir, el que no pot ser és...
Jordi, tu estàs dient que tenim dubtes. Bueno, jo no tinc cap dubte.
Home, sí, perquè si no fem seguidisme, no feu seguidisme, però en el moment en què feia jo l'altre dia, la setmana passada...
Jo explico i estaràs d'acord amb mi, perquè segueixes el dia i el detall de política catalana, que jo vaig presentar una moció, la moció del PSC, i m'esteu dient ara, no vosaltres, no en general, no, que jo tenia que votar la de Convergència.
I no, perquè, Daniel, i Daniel, no, vota, no hi ha mocions del PSC.
I per què no vota?
Malauradament no hi ha mocions del PSC.
És una esmena, una esmena.
Són esmenes del grup socialista, alguna
vegada. És una esmena del grup socialista, que el grup socialista accepta la proposta del PSC. I m'esteu dient des de fa dies per què no he votat la de Convergència i per què Convergència no ha acceptat la meva.
No, se t'està dient això, Daniel. Sí, se t'està dient per quina raó. És a dir, jo aquí, amb aquesta tertúlia, i tinc aquí testimonis, vaig dir, vaig defensar l'actitud del PSC al Senat. I va dir, home, si sempre ho estem demanant, avui, perquè tothom va dir, bueno, ja veurem què passa al Congrés. I, bueno, no, avui, que ho han fet al Senat, i els hi hem retret que no ho feien, aplaudim-lo. Però clar, en el moment en què tu ho fas al Senat, i després ho deixes de fer al Congrés, la constitució és més gran.
Deixa'm que expliqui-ho bé al Senat, perquè jo trobo aquí sí que potser una part de la ciutadania li costa entendre aquesta decisió, i per tant, potser hem de reflexionar si hem de tornar a fer, diguem, una decisió d'aquestes. Però nosaltres pensàvem que els nostres senadors podien sortir, diguem-ne, de la disciplina governamental, ja que formen part d'un altre grup parlamentari, de l'Entesa, podien sortir d'aquesta disciplina amb dos arguments, que eren, primer, estem en el Senat, és una cambra territorial, segon argument, home, que no es digui que no donem un impuls a l'única solució que té aquest problema, que és la via bilateral. Però alhora, en aquell moment, van dir, aquí s'ha acabat. És la segona vegada que votem una proposta que no surt de nosaltres. A la tercera presentarem la nostra, i és el que hem fet. Sé que és difícil d'explicar, perquè estem parlant, al final, de molts tecnicismes parlamentaris. I estic d'acord amb el Jordi Basté, que potser, diguem, explicar això és molt difícil. Però aquesta és la realitat, i per tant, jo no tinc cap problema. Jo no he fet seguidisme a ningú. He aconseguit que el grup socialista i el govern d'Espanya, amb dificultats, acceptés la meva proposta. He fracassat perquè Convergència no l'ha acceptat. Doncs miri, assumeixo aquest fracàs. Ara, el fracàs ha estat el fracàs de Catalunya, no el fracàs del PSC, perquè Convergència ha preferit perdre amb el PP, i perquè sabia, insisteixo, durant tota la tarda, que perdia amb el PP, més enllà del ridícul d'intentar convèncer altres grups minoritaris que al final, evidentment, van votar amb el govern.
Vicent. Hola, bon dia. Escolta, jo us que ho veig tot d'una manera bastant més simple, és a dir, aquest fons de competitivitat es va pagar l'any passat i es va pagar fa 2 anys, sí, dins de l'exercici.
Abans del 31 de desembre, sí.
Què s'està discutint amb tot això? Que l'Estat avança en guany aquest fons de competitivitat, perquè si no, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que podrien votar amb el PP o podrien votar amb vostès, perquè vostè ja ho dona per fet, i em sembla que té la jugada molt clara, però podrien anar d'una altra manera, incloguen aquesta partida entre els ingressos. Aleshores, per mi, tot això que diu vostè, diu, és que això la gent no ho entendrà. I tant, que no ho entendran. No només no ho entendran, sinó que em pensaran que una vegada més, tots plegats, ens estem confonent, i que vostès estan fent la pitjor política del món. És a dir, quin hauria de ser el gran mèrit del PSC ara mateix? Doncs, igual que quan estava en el govern, que el govern de l'Estat paga en guany aquest fons, i s'ha acabat, i no hi ha més voltes. Aleshores, vostè em diu,
el govern de Catalunya
aquí
ha de fer alguna cosa?
Escolta, el govern de Catalunya no té, d'entrada, aquests 25 diputats per incidir en la majoria socialista, i segona, no és un partit federat amb el PSOE, i tercera, vostè diu que està per incidir en la política espanyola en un govern progressista.
Doncs totalment, ja ho tenen. Miri,
pues facen, miri. Escolta, deixen de discutir en el Congrés i en el Senat, que tot això al final... No,
m'ho diu
que,
a mi.
Pues ja està. Bueno, aleshores, perdona, aquí no ha fracassat Convergència, sí, perquè ha votat amb el PP o no sé què. Aquí el que està fracassant és aquell que en aquests moments podria més aconseguir que el PSOE, el govern del PSOE, acceptara aquesta proposta,
però,
i no ho està aconseguint.
Jo l'explico. I per fer això, la nostra proposta era la vàlida. Perquè això no té solució ni en una moció en el Congrés, ni en una moció en el Senat. Únicament és possible per la via intergovernamental. I si el govern d'Espanya sigui el que sigui, pensa que el govern de Convergència i Unió el que vol és donar-li un revolcón amb el PP en un dimarts a la tarda. Això no és positiu per la negociació. I mira una cosa, jo sé que Duran Lleida i els diputats de Convergència ho sabien. Sabien que estaven fent un exercici purament d'electoralisme, de cinisme electoral. I sabien que el que va passar ahir anava en contra del que al final passarà. Però jo estic convençut que al final hi haurà diàleg i acord. Per tant, si vostè em diu, surtin del debat parlamentari i facin la feina.
Jo el que li dic és que primer la xifra la va posar el senyor Antoni Castells, 1.450 milions.
No discuteixo aquesta xifra.
Espere, la xifra la va posar primera. Segona, en els 2 anys anteriors s'havia fet així. I tercera, el PSC ara mateix hauria de fer un tema importantíssim, si no capdal, si no casus belli amb el PSOE, dins del seu propi govern, que és on està, dir, escolta, això com s'ha pagat fins ara, s'ha de pagar ara, i s'acaba la pel·lícula. Vostès...
S'ha de pagar abans del 31
de desembre.
I per, ja tant, per tant,
si això... No, si això no s'aconsegueix al govern.
No hi ha cap obligació legal, com ha dit, no ho dic jo, ho dic el senyor Duran Lleida, que no hi ha cap obligació legal. Segon tema, no hi ha cap deute perquè això, nosaltres pensem que en tot cas es pot pagar abans del 31 de desembre.
No està recollit en els pressupostos, el govern de l'Estat diu que no ho pagarà i que no accepta la
que hi ha una discrepància, perquè formar part d'un govern no vol dir estar d'acord amb tot, evidentment, hi ha una discrepància, que és la interpretació que es fa, diguem-ne, d'aquest testa normatiu.
Doncs aleshores...
I hi ha una altra, i si em permet, acabo, dues coses més, perquè la gent tingui tota la informació. Hi ha un altre tema, que no és menor, el govern no té aquests diners. No té aquests diners. O sigui, el govern, per fer aquestes bestretes de tesoreria, tenia diners 2009-2010, i ara no els té. Per tant, aquesta teoria de que no, és que ara no ho donen perquè governa Convergència, jo crec que no és certa, és mentida també. I en segon lloc, és cert una cosa, i és que la pressió que tenim dels mercats sobre la vicepresidenta d'Economia fa que qualsevol mesura que impliqui, doncs que en un moment determinat, perquè no estem parlant únicament de Catalunya, estem parlant de Madrid, de València i els Balears, surtin 3.000 milions d'euros que no existeixen, doncs crea també una pressió que s'ha de negociar. Per tant, al final, govern a govern, negociació, i que hi hagi acord. Ara, jo dic una cosa, sense el PSC no hi haurà acord, i contra el PSC segur que no hi haurà acord, i per tant jo el que demano, a més avui és un dia no per fer tanta batalla política, és un dia per pensar en les altres coses, jo el que demano és que quan passin les eleccions, quan passin aquestes setmanes que abans deia el Consell d'Interior, doncs tornem per la via de negociació i no per la via d'intentar que el govern perdi una votació amb el PP. Intentar que el govern perdi una votació amb el PP va en contra de lo que interessa a Catalunya.
Amb el PSC, contra el PSC potser no hi haurà aquests diners, amb el PSC ja veurem. I a més només li dic també per acabar-li una cosa. Si vostè diu que el govern de l'Estat no té aquests diners i que les pressions internacionals, les pressions exteriors que rep la senyora Salgado són potentíssimes i per tant el govern no pot pagar-ho, no sé què estem fent aquí. És a dir, al final vostès s'estranyen de que la gent es despenja
no,
i es cansa de la política.
Jo explico.
És que tot això és tacticisme parlamentari, electoral, i al final tot això cansa.
Ara m'ho explica, però jo li feixo una pregunta. La gent que va al carrer, sí. La que està pel carrer en aquests moments, que passi que tot aquest tacticisme polític, que el Barbeta que està en aquest món, el Vicenç Sánchez que està en aquest món i nosaltres que en parlem cada dia, aquests no en saben de tot això, o no en saben o no en volen saber. Llavors es pregunta, escolti'm, de tant repetir la xifra, la gent ja va pel carrer dient 1450, que comparem el número de loteria de Nadal amb 1450. Jo li pregunto...
I són 1450, de fet.
Jo li pregunto, aquests diners, quan calcula que els tindrem? És a dir, els tindrem alguna vegada? Haurem d'esperar d'aquí dos anys?
Aquests diners, que no són una deuta...
Ah, no?
Deuta, no, perquè estem parlant d'un avançament de tesoreria, d'una bestreta, i estem parlant de que es pot pagar... Es pot pagar fins al 31 de desembre. Per tant, no ho dic també perquè diu el govern d'Espanya té un deute a Catalunya. No és veritat. És que no és veritat. El que estem demanant és que el govern d'Espanya, com van fer, abans ho digui el senyor Barbeta, l'any passat i l'anterior, avanci uns diners abans del 31 de desembre. Per tant, no hi ha obligació ni hi ha deute. No hi ha deute. El que estem parlant és possible abans del 31 de desembre realment aconseguir, diguem-ne, que hi hagi una evolució positiva? Doncs sí, miri, faran falta dues coses. Primer, no convertir aquest tema en un tema de debat electoralista. No convertir aquest tema en un tema que aprofita el PP per tombar el govern d'Espanya, perquè un diputat del PP del sud em va dir a l'acabar aquesta votació, mira, esta vez pensava que os tombàvamos. No convertir aquest tema en un tema de política espanyola per tombar el govern d'Espanya. I en segon lloc, una cosa molt fonamental, que el secretari d'Estat alguna vegada ha comentat, veure l'evolució fiscal. És que si l'evolució fiscal d'aquests mesos és una mica més positiva, hi haurà més diners a l'octubre o al novembre que ara. Per tant, és possible que hi hagi avançaments, bestretes de tesoreria abans del 31 de desembre? És possible. Necessitem realisme, rigor, negociació govern a govern, no electoralisme i una mica de sort, perquè si no hi ha diners no hi haurà avançament, també ho dic amb sinceritat, una mica de sort i que l'evolució fiscal ho permeti, i jo crec que això és possible.
Bon dia, senyor Fernández. Sí. Molt ràpid, jo he parlat abans de, efectivament, que era tàctica política, no he parlat de cinisme, ho dic.
Ah, no, cinisme ho dic jo.
Això ho ha dit vostè. No, sí.
Jo per a més m'ho crec.
Una pregunta molt curta, que és quan a partir del dia 1 de gener això efectivament sigui un deute i no s'hagi pagat, quin és el seu pla B? Què faran vostès?
Bueno, nosaltres, això sempre és col·locar-te l'escenari més negatiu. Jo crec que hi haurà acord. Jo espero que hi hagi acord.
Sí, però li pregunto què faran si no hi ha acord.
Bueno, pues és que jo treballaria perquè hi hagi acord. Perquè jo crec que a mi m'han votat els ciutadans de Catalunya per trobar acords. O sigui, per trobar desacords i enfrontaments no m'han votat. Per tant, jo treballaré perquè hi hagi acord. Espero que el govern de Catalunya també treballi per això. Espero que no intenti, diguem-ne, convertir aquest en un tema d'aliança amb el PP, que és el que ha passat aquesta setmana. I amb un clima diferent, estic convençut que hi haurà acord. Miri, estem en una crisi brutal. Amb tots els governs, amb unes dificultats impressionants. També la vicepresidenta, que evidentment no té una gran cintura política, podem dir, no? Però que té una gran responsabilitat i que està lluitant lluitant i lluitant per aconseguir, diguem-ne, aquest finançament que necessitem del nostre deute. Doncs miri, si estem en aquesta situació, si estem en aquesta situació, el que hem de fer és treballar de govern a govern i posar aquesta responsabilitat pel davant. Jo també confio en que el conseller Mascolell, el que l'he sentit, coses raonables, i al marge també de la batalla política, també introdueix aquesta raonabilitat en aquesta relació. Per tant, jo vull ser optimista. Aquesta setmana ha estat dolenta. Jo crec que tots podem assumir la nostra responsabilitat. Jo assumeixo la meva. Jo assumeixo la meva responsabilitat també, perquè he pres les decisions que he pres amb la direcció del partit. Però una vegada passades les eleccions, toca el moment de reflexionar i toca el moment de donar una solució, que no és fàcil, també ho dic amb tota sinceritat. Pensar que el govern d'Espanya té com a objectiu, diguem, complicar-nos la vida, tampoc és cert,
Molt bé.
Tampoc és cert.
Senyor Daniel Fernández, li agraeixo molt, de debò, que hagi volgut entrar en aquest debat, en aquesta tertúlia, i explicar els seus arguments. Fins molt aviat.
Gràcies a vostès i estaré encantat de tornar quan em tornin a cridar.
Moltes gràcies.